I arribats a aquesta hora del matí, que sabeu que és entre intempestiva i plàcida, una hora en què es produeix aquell famós xoc de civilitzacions que hem dit tantes vegades, entre els que tot just arriben ara després d'una nit llarga, ociosa o fins i tot laboral, i els que tot just us desperteu, obriu un ull i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per construir. És aquest moment, aquest interregne estrany, en què ens desplacem a un carreró que és empedrat, que és dels últims carrerons empedrats del país, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions arquitectòniques o artístiques que amaguen al seu interior, en el seu ventre, una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i allà sempre hi tenim l'Albert Beurlegui. Com estàs, Beurlegui? Bon dia.
Bon dia, Mundo. Com estàs? Com a tots?
Content, com sempre.
Sí, oi? Clar sí. Que sí, no? Engrescat, no?
Ha anat bé la setmana o què?
Sí, sí, ha anat força bé, vull dir que, escolta, però hem arribat al diumenge, no? I com passen les setmanes, que ni ens assabentem, i cada dia és diumenge, eh? Vull
sí,
dir,
noi,
cada dia
tant de
estàs al racó aquest del carrer empedrat i l'interregne...
I sí això, no? I arribem cap allà una altra vegada. Escolta'm,
clar que sí.
Com anem de cartes?
Bé, home, mira, aquesta setmana han arribat a dues més. Tenim encara un rebost que, encara que pot donar l'aparença que encara estem molt endarrerits, sí, certament és així, perquè, home, encara avui llegirem dues cartes a mes de desembre, però la cosa, clar, en tenim poder ara per unes 10, 12 programes ben bons, eh? Vull dir
carai,
que pràcticament podem enfilar fins a finals d'aquesta vuitena temporada del Basar de les Sorpreses i no haurem de, bé, doncs, d'activar una altra vegada aquest lamentable i patètic pluricocat, eh? Que aquesta és la idea.
Bé,
suposo,
doncs,
no?
Sí, home, sí, aquesta és la idea.
Sí.
En tot cas, mirant d'intentar evitar-lo, si vols llegim algunes de les cartes que ja
sí,
ens han arribat.
Mira, la primera carta és del dia 4 de desembre, la segona del dia 10. La primera és una carta que ens arriba des de Granollers, ens la remet la Noelia Ribó, i de dins extraiem, doncs mira. Ah, mira, doncs una carta, és una postal. És una postal de Viena, que diu així, està datada la postal del 3 de desembre, tot i que el matasegells de la carta és del dia 4 de desembre, i diu així, estimats Albert i Xavier, aquesta postal enviada ja des de casa vol simplement donar-vos les gràcies, el vostre programa és la combinació perfecta de grans hobbies i passions de la família, la ràdio i viatjar. Encara avui en dia a casa viatgem en família. Els pares sempre han volgut que les seves filles coneguessin món i així ho seguim fent plegats. Una postal des de Viena, on hem anat a veure els mercats de Nadal amb la mare. Una forta abraçada i molt, molt bon Nadal. Noelia, la Noelia Ribó des de Granollers.
No deixa de ser inquietant, eh? Rebre bons sí, Nadals el 14 d'abril, eh? Però bueno,
tot una mica, sí, sí, sí. Mira, va, i la segona és una carta que ens arriba des de Sant Andreu de Palomar. Ens la remet l'Enric Flores Martí. Extraiem de dins un full manuscrit on podem llegir el següent. Aquesta és la radieta. Així li deia la Cristina. La radieta és una mini-transistor analògica d'una sola pila i auriculars de fil. Un Nadal, de fa molts anys, li van regalar a l'Enric. I aquest és l'Enric, que duia penjada la radieta al vestit de treball als vespres de futbol mentre treballava. Quan les normes ISO i GMP li ho van impedir, la va deixar a casa. La Cristina se la va fer seva i la sentia tota la nit i estones durant el dia. Tina, he llegit que si sentim la ràdio mentre dormim no acabem de descansar com Déu mana. Vols dir que fas bé? Enriquet, mai no he dormit tan bé com ara. Recorda't de comprar piles i uns auriculars nous que aquests ja fallen. Aquests són l'Enric, la Pepa i en Xavi, que parlen un migdia d'estiu al peu del llit de l'hospital. Són el gran i els dos petits de sis germans. Connectada als sèrums, medicacions vàries i a la radieta, la Cristina, amb els ulls tancats, diu: han detingut el president Puigdemont a Itàlia. Els tres germans es miren sorpresos. La Cristina, obrint els ulls pesadament, els fa cinc cèntims del que ha sentit a RAC1. Aquesta és la radieta que ha anat sonant a les oïdes de l'Enric tota la nit, com cada nit de cada nit des de fa dos anys. L'Enric es desperta plàcidament i, content, és al territori del cap de setmana. Ja són les 7 del matí, es prepara un cafè amb llet ben carregat i espera un neguit la fantàstica mitja hora del Basar de les Sorpreses, o els patateros si és dissabte. Feines d'avi a part, el millor de la setmana són les primeres hores del Via Lliure, la Nederman, si la puc sentir, i el vermut amb els germans el diumenge a casa els pares. Postdata 1. Us escric aquestes lletres perquè em fa bé. Postdata 2. Perquè no vull sentir el ploricó. Postdata 3. He emprat allò de aquest és copiat dels dics d'Irene Solà. Perdona'm, Irene. Postdata 4. Et recordo de Charango, m'ha ajudat molt. Possible opció cançó Nederman. Postdata 5. Envio aquesta carta diumenge 10 de desembre del 2023, el dia que la Cristina haguera fet 64 anys. Moltíssimes gràcies per la companyia. Doncs l'Enric Flores i Martí des de Sant Andreu de Paloma.
Quina meravella de carta.
Eh que sí?
Que preciosa.
Que ben escrita, que ben estructurada, que maca. I aquesta vinculació que sempre hem comentat, no?, de la ràdio que bé, ens connecta a tots plegats, ni que sigui aquestes hores tan intempestives de primera hora del matí del diumenge.
L'autèntica màgia és la que posen els oients, sempre ho hem dit, no?, que és la recepció des d'on arriben els missatges, que nosaltres sabem des d'on els llancem, però que mai sabem fins on arriben, en quines circumstàncies, i la de l'Enric Flores és preciosa, la veritat. Moltes gràcies a l'Enric, a la Noelia i, evidentment, a tots els oients que seguiu escrivint cartes. Mirarem d'anar accelerant per arribar.
Sí, sí.
Perquè
home,
hi ha un
no,
decalatge de 4
sí.
mesos ara mateix ja.
Jo però, em sembla que les properes setmanes la cosa ja anirà una mica accelerant. Però clar, és que estem encallats al desembre.
Sí,
clar,
no,
sí. És vergonyós.
A principis de desembre, tot i que després fem un salt, perquè ja vam llegir les de Nadal entre mig.
Sí.
Bé, en tot cas, podeu seguir escrivint les cartes, no tingueu por, les llegirem totes al Besar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i, com sempre, el compromís de l'Albert és llegir-les totes i respondre-les una per una. Bé, anem cap al pàrquing, on tenim el Berlec Express,
sí.
Allà el tenim capa doble de cera, motor engegat,
sí,
i bandereta. A veure, deixem que m'ho apropi. Home, és aquesta ens agrada. És una bandera bastant maca, eh?
Sí.
Color blau cel, franja blanca al mig, escut, Argentina.
Correcte, i em sembla que... jo no sé si m'he estat moltes vegades a Argentina, a mi no em sona...
no em recordo gens.
I d'entrada no em sona massa, eh? Vull dir
gens.
Que... I sí, avui marxem a la seva capital, a Buenos Aires, i a un dels seus barris, que és el del Retiro. Concretament on anem és a l'avenida Comodoro, el 205, a l'àrea de Puerto Nuevo, que és on es troba l'edifici Libertat, que és la seu de l'Armada Argentina. Fa molt poques setmanes s'ha pres una decisió que sembla aparentment anecdòtica, però que, en el fons, potser té a veure amb la política del nou president, el controvertit Javier Milei, que no oblidem, també és comandant en jefe al costat de l'exèrcit de terra i les forces aèries. A veure, aquesta hora ara, gairebé són, mira, són 3:15, allà són 3:15 de la matinada...
Sí.
He consultat el Google Weather, però jo em sembla que falla molt aquesta aplicació.
Home,
jo no sé,
si falla.
Si t'has trobat que,
això,
que diuen
si ho
que plou,
dit,
plou
li hagués,
i patava.
Li hagués preguntat al Martí o al Xavi Segura o a l'Usart,
doncs,
o li hagués preguntat...
No,
m'ho has de preguntar abans, home.
Perquè sempre
et
refies i... Jo, mira, jo agafaria un jerseiet perquè
vale.
No està de més. Sí, què et sembla?
Sí, home, sí, agafem-ho i ja està, tu.
Doncs,
jo
home,
vaig pujant.
Ens anem a Argentina.
Vinga. Com faci fred, veuràs, eh?
Sí, home, sí, però ja t'ho he dit jo, que tot i que diu que la temperatura oscil·la al voltant d'entre 18 i 22 graus... Bueno...
Prou correcte, sí. Berlegui, prou correcte.
Encara. Bé. Jo diria que si ens estan 3 hores aquí, per això començarà a fer fresqueta,
no,
però, vull dir
això,
que...
Llavors després accelerem. Escolta, no havia estat a Buenos Aires, no sé on som, m'has d'ajudar, eh?
Sí, mira, on hem d'anar és... A veure on t'estava... Sí, aquest edifici que hi ha aquí a la teva dreta...
Sí,
aquí,
sí, el veig.
Aquest edifici tan gran i blanc...
De color blanc.
Que veiem aquí.
Sí.
Sí, es va projectar per primer cop com a hospital, però des de fa poc més de 50 anys, des de l'any 1970, és la seu de l'Armada Argentina.
Mm-hmm.
I hem anat perquè fa pocs dies s'ha decidit que els mariners argentins no podran portar barba.
Ah.
La idea, segons s'ha dit, és assolir uniformitat entre tots els militars.
És que, perdona, perdona, just fa poques setmanes va ser notícia que l'exèrcit britànic permetia la barba.
Sí, sí.
No? I ara són els argentins
aquí,
que diuen
sí,
que no.
Sí, sí, sí.
Mare meva.
Això mateix. Sí, sí, sí. La mesura sorpresa aquí a Argentina, perquè fins ara era l'única branca de l'exèrcit on es podia usar la barba, tot i que només en militars, diguem-ne, d'una certa graduació. S'han establert algunes excepcions que afectarien a unitats que es trobin desplegades en missió i també, evidentment, per prescripció mèdica, que no ho acabo d'entendre jo, però bueno, que s'indica que les barbes, això sí, hauran de ser completa, con bigotes, prolija i recortada.
Ja.
I tot això, segons es diu, per evitar excentricitats.
Està bé, està bé.
I curiosament, i tal com ara deies, la mesura coincideix doncs, amb la disposició del rei Carles III d'Anglaterra de fer just el contrari, que els soldats de sa graciosa majestat puguin portar barba, tot i que també, evidentment, amb algunes limitacions.
Sí, hi havia alguns criteris, crec recordar, d'higiene, d'aparença i tota la pesca.
Sí.
No?
Home, tot i que venint d'Anglaterra, nosaltres no ens estranya gens, les
no,
coses com
no,
siguin.
No.
En qualsevol cas, aquí ens ha cridat molt l'atenció aquesta prohibició explícita del pèl que en l'home adult creix a la regió de la cara corresponent al maxil·lar inferior i que, com es pot suposar, té al darrere una història tan antiga com la humanitat i que, a més, està carregada de simbologia. Avui, doncs, dedicarem un nou besar de les sorpreses al que farà el 347 a la lletra B, la B de barba.
Hombre. Jo em pensava que ara arribaria el moment, perquè aquesta sintonia normalment ¿qué? Anem amb el Marcel i Virgili una miqueta, però bueno, no.
Sí, 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 no, no és ben aquesta, cas, eh? Però s'assembla molt. Sí, sí, però ja arribarà, eh? Ara no pateixis, ja arribarà, sí.
Més barbes que menys, diguem-ne. És una època que sí. Hi ha molta més barba que menys. Però tu, sí. Per exemple, no estic segur de si... Jo crec que alguna cosa, alguna vegada potser t'he vist amb alguna cosa similar a una barba, però no gaire.
Sí. Sí, 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 n'he portat, eh? I els dies que... O sigui, l'època, evidentment, en què me la deixo acostuma a ser l'estiu, que és quan més o menys tothom es deixa una mica, eh? Mm-hmm. I m'agrada portar-ne i m'agrada tenir-la ben retallada, eh? Vull dir, ben portada i tot això, eh? Però...
Però en general t'afeites, tu?
Sí, cada dia jo, eh? Mm. Jo soc afeitat cada dia... Bueno, vaig a confessar-te una cosa.
Ai.
Els diumenges no m'afeito jo. Perquè diuen que hi ha d'haver un dia en què reposi.
Com a fantasia,
eh? Em va molt bé... Això mateix, eh?
És el moment
de... I em va molt bé això de... Sí, 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 em va molt bé això de reposar, eh? Vull dir que... Però sí, sí, a mi i m'agrada portar-la, eh? Vull dir que... I tu, què em portes? Tu l'has portat?
Jo sempre.
Bueno, clar, tu,
jo
tu sempre,
bueno,
eh?
Sempre no. Crec que fa 17 o 18 anys o 19 que la porto ininterrompudament. Sí, que ostres, farà
tu.
Gairebé...
I no et resulta molt incòmode, també, o no? O t'agrada, o...
Bueno, va ser progressiu, ara... Ara ja estic acostumadíssim, clar. Ara, si me la tragués, seria un problema, eh? Jo crec que la gent que portem barba, o bigot, sí. I qualsevol tipus d'això, treure-t'ho és una sensació com de...
Sí.
D'anar mig
despullat,
mig despullat, sí, sí.
Sí.
Jo recordo que alguna vegada que pots haver tingut un petit conflicte amb la màquina d'afaitar i t'has equivocat, allò és una crisi important, eh? Perquè no saps sí. Ben bé com arreglar-ho, sí, sí.
Jo l'última vegada que me la vaig deixar que va ser, mira, l'estiu passat precisament quan me la vaig treure d'un dia per l'altre clar, els nens a casa clar, què ha passat?
Sí,
què,
sí.
Què ha passat amb el papa? Sí, no, sí, se m'ha sí, caigut sí. La barba sí, sí. I els nens buscant per terra la barba a veure on estava, eh? Vull dir que... Però sí, més enllà de tot això, per entendre'ns la barba, doncs això és un símbol que al llarg de la història i amb diferents matisos a qui la posseix se li atribueix un estatus diguem-ne de saviesa, d'autoritat o fins i tot de virilitat. La barba sempre ha sigut més o menys un símbol d'aquests, no? Ara li podem donar altres connotacions, però tradicionalment té aquesta simbologia. Qui la porta, evidentment ja no és un nen, és un home, i la simple aparença física d'algú que té barba atorga edat, perquè, home, no ens enganyem, la barba, per segons qui, doncs acostuma també a envellir.
Mm-hmm.
I la barba inspira respecte. Quan som nens, les primeres persones que veiem amb barba potser no són els avis, sinó els Reis d'Orient o el Pare Noel. I aquesta imatge d'autoritat i de poder la trobem a la mitologia, on els déus grecs, començant per Zeus, sempre se'l representa precisament amb barba. Però també la religió, és clar, a l'Antic Testament tots els profetes acostumen a tenir barba, una tradició que en el judaïsme arriba fins als nostres dies. No cal dir que amb el cristianisme, començant per Jesús i continuant amb els ortodoxes o els franciscans, que també són tendents a deixar-se barba. A l'islam, els musulmans ho tenen per obligació, perquè recorda Mahoma, el profeta, i Déu mateix, quan se'l presenta o se'l representa, sempre també és amb barba. I això també funciona amb altres religions. A l'hinduisme, la barba és símbol d'ascetisme i els membres Sikh, que són els originaris del Pakistan, tenen prohibit tallar-se-la durant tota la seva vida. La barba, doncs, és un component religiós molt important, però també és un component històric. I això sí que, evidentment, hi entra la moda.
Ara ja fa anys, el que dèiem, que la barba està bastant de moda i que ara són habituals comerços locals que estan dedicats bàsicament a la barba, no? Les,
sí.
Les barbershops, bueno, al final és una barberia, però
sí. Correcte, sí.
Ara estan com molt més de moda, aquesta mena d'idea d'aquella cosa hipster de barbes molt perfilades, no?
És curiós, perquè el mateix establiment, que ve a ser més o menys el mateix, en el cas dels homes es diu barberia, és a dir, de barba,
sí.
I en el cas de les dones és perruqueria.
Sí, senyor.
I, clar, quan donem una ullada a la història, no podem saber del cert quin ús ha tingut la barba al llarg de la història, però sí sí que ho podem endevinar, per fotografies, per quadres, per escultures, per gravats. Per exemple, intuïm que l'antic Egipte no es portaven barbes, sobretot els sacerdots, que havien d'anar completament rasurats, però per un tema, diguem-ne, que el pèl era considerat impur. Però, en canvi, perses, assiris, babilonis en portaven de ben llargues i de ben pentinades. Grecs i espartans duien barba com a símbol de virilitat. I, en canvi, es diu que els macedonis, amb Alexandre Magne al capdavant, va ordenar que els seus exèrcits no en portessin per evitar que els enemics les poguessin agafar en el fragor, per entendre'ns, del combat. A l'edat moderna, la barba es va tornar a posar de moda al segle XIX, especialment com a símbol d'autoritat. Només cal recordar una mica les poblades barbes de Charles Darwin o de Karl Marx. Però a principis del segle XX, i amb la creixent importància de la reivindicació de la joventut, això en parla el gran Stephen Zweig al Món d'ahir, la barba tornarà a estar recurada. I després d'uns anys en què no s'emporta, després de dues guerres mundials, els anys 60 i els anys 70, amb la contracultura, tornarà a estar de moda, fins a arribar als nostres dies. De manera que ha passat de ser un símbol d'autoritat a ser un paradigma de la rebel·lia juvenil, que no deixa de ser també com molt curiós des d'un punt de vista sociològic. A casa nostra també tenim representació de barbes. Sense anar més lluny, hi ha una setmana ben coneguda, la setmana dels tres barbuts.
Hombre.
Ara sí.
Ara el senyor, el moment, senyor Marcelí Virgili, coses meves.
Correcte.
Terreny de tradicions del país, d'Albert Beurlegui.
I aquí ens rematem a una idea que, diguem-ne, que no és massa desconeguda, vull dir que qui més qui menys tothom m'ha sentit anomenar, no?, la Setmana dels Barbuts, que és aquella que inclou els dies 15 i 17 de gener, on se celebren els sants Pau Ermità i Sant Maur, que és el dia 15, i Sant Antoni Abat, que és el més conegut el dia 17, coneguts per les seves llargues, frondoses i espesses barbes blanques que, òbviament, s'associen a l'hivern, per al fred, però també parlat de l'home, l'edat de l'home. Una persona amb barba representa que ja està pràcticament a la seva senectut. I és clar, i ara entrem amb el refranyer, que a nivell popular està ple de referències aquesta setmana. La setmana dels barbuts, setmana d'estornuts. Per Sant Antoni, fa un fred del dimoni. Per Sant Sebastià, fa un fred que no es pot aguantar. Per Sant Antoni, gelades, i per Sant Llorenç, calorades. Recordem que Sant Llorenç és el dia 10 d'agost, Bé, i aquí som, hi ha altres refranys amb barbes. La més famosa, allò de quan les barbes de ton veí veges afaitar, posa la teva a remullar.
Sí, senyor.
Però les més freqüents, les que s'associen a la personalitat de qui les porta, resulta curiós com la persona que porta una barba i un tipus de barba ja se la cataloga d'una manera més aviat negativa, no? Barba de cabró, o lladre, o pillo, o traïdor.
Ah, carai!
Poca barba, sí. Barba de cabró, és aquella mena de barbeta petiteta,
sí,
que també s'ha posat molt de moda fa uns quants anys.
Bueno, sí, la cosa aquesta de cabreta, sí.
Ah, això mateix, O gall, o lladre, o pillo, o traïdor.
Déu-n'hi-do.
Poca barba i vermella de color, no hi ha res pitjor. Barba de tres colors, barba de traïdors.
Però barba de tres colors, perdona, que, o sigui, blanc, negre i vermell, suposo,
Jo suposo que sí.
Però això, perdona, en certa manera, això ho podrem dir, no? O sigui, tots els homes tenim barbes de tres colors. Tu no t'has vist un pèl de més
sí,
pèl roig,
però com a molt un...
i un més
sí,
blanc i un més
sí,
negre, vull dir que
però, pèl
tres
roig,
segur.
Sí. Jo tinc una, sí, és veritat també, clar, quan comença a sortir la meva barba, que és més aviat roseta, castany, sí, llavors sí, també de tant en tant alguna incursió ja blanca.
Ja està, barba de traïdor, Beurlegui, sí, portes barba de traïdor.
Sí. Barba de tres colors, barba de traïdors,
Sí, senyor.
Bueno, tu també tens alguna...
Que sí,
alguna,
que sí.
Alguna
no.
Que ningú se salva aquí,
Em sembla que cabells blancs uns quants, sí.
Pretenia ser una mica elegant amb això, vull dir que... Va, i ja que estem en colors, va, tres barbes amb tres colors ben diferents que van pertànyer a tres personatges ben famosos de la història.
Va, una primera barba, de quin color?
Mira, la vermella.
La vermella.
La barba-roja.
Home, barba-roja. Ostres, un d'aquests personatges mítics, legendaris, que ens venen a la imaginació,
Que no, segurament que no sabríem ben bé qui va ser, però que tenim una idea que ha sigut, evidentment, alimentada i fantasejada a través del cinema, la cultura popular, no?
Te l'imagines bàsicament com un pirata, no?, el Barba-roja. Però llavors no sabem qui és el personatge real en el qual es basa, si és que és real, en què es basa la llegenda.
Sí, qui s'amagava darrere la Barba-roja era Kair ed-Din, que va ser un almirall, va ser un corsari, va ser un polític turc que va viure entre els segles XV i XVI i que va servir a les ordres del sultà otomà Suleiman I. que va ser el que el va portar a assolir un gran poder sobre el comerç del Mediterrani. Les seves gestes estratègiques van ser llegendàries i va ser, segons es diu, un veritable malson per l'imperi espanyol de l'època.
Ah, és que, els turcs en aquella època, no? O sigui, sí, el perill turc que venia amb vaixell, molt important en aquest aspecte, els pirates, no? I en aquest cas, clar, suposo que, pel que estàs dient, hi ha aquesta perspectiva molt occidental de considerar-lo bàsicament un pirata i un assassí, però des de l'altra banda, si era també un polític, home, devia ser un càrrec institucional.
Sí, bueno, a vegades ja que diria que són paraules sinònimes, no?
Vull dir que... Bé, en tot cas deies un malson per l'imperi espanyol.
Correcte. Va morir a la venerable edat, venerable, diguem-ne, per aquella època, de 71 anys. I no va ser en combat, sinó, segons es diu, a causa dels apassionats embats amorosos d'una de les seves amants. Vull dir que el pobre va quedar garantivat. Sí, sí. Va ser batejat Barba-rossa per als italians a causa, evidentment, del color de la seva barba.
Barba-roja, el primer dels tres barbuts de colors. El segon... What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she raises, way, hey. Un altre pirata.
Sí, correcte. Aquest sí que és un pirata de veritat, eh?
Sí, eh?
Pensa que el Barba-roja era més aviat un corsari. Els corsaris estaven a les ordres, per entendre'ns, d'un govern. El que passa que, i llavors quan eren capturats, si no recordo malament, per als enemics, diguem-ne que tenien una mort, diguem-ne, més elegant. No morien, diguem-ne, com a pirates, de manera, diguem-ne, com bastant humiliant, sinó que tenien una mort, diguem-ne, així, entre cometes, com més digna. I en aquest cas, no. En aquest cas, ara anem a un pirata amb una barba negra, que és com coneixem Edward Teach, que va ser més conegut amb aquest nom de Barba Negra. Es creu que va néixer a Bristol l'any 1680, va esdevenir un dels pirates més coneguts dels Set Mars, va operar a les Índies Occidentals, i és molt difícil saber què hi ha de la seva vida, per entendre'ns, de realitat, i què hi ha de fabulació, perquè... amb el tema dels pirates, clar, el cinema també contribuït una mica a una certa mitificació dels personatges, no? I el que sí que més o menys se sap és que va establir la iconografia de pirata que ha arribat fins als nostres dies a través, precisament, del cinema. Es diu que tenia unes llargues barbes i abans d'entrar en combat encenia una mena de llumins de combustió molt lenta que es posava sota el barret de tricorni amb plomes, ganivets, una pistolera... Havia de ser una cosa molt espectacular, no? Es deia que semblava un diable quan combatia, i va morir als 38 anys. Va ser decapitat i es diu que del seu crani se'n va fer una copa muntada en plata.
Déu meu.
Però vaja, són històries que millor que no hi busquem massa rigor històric.
Ara estava pensant en la Jolly Roger, no?, que és la bandera pirata, que no sé ben bé de quin... Perquè ara quan parlaves de la iconografia, és cert que al final acabem vinculant algunes de les imatges públiques de les llegendes a tots, i al final el període històric en què hi ha pirates és llarguíssim. De fet, encara hi ha pirates.
Sí.
I correm el risc de fer ucronies o, en fi, o problemes d'ubicació temporal equivocada. Jo m'imagino, ara m'ho estava mirant, a veure si la Jolly Roger devia ser posterior, fins i tot, a Barba Negra, que sembla que sí, que va ser del 1700, o sigui, que imagina't. Uh-huh. I m'has dit que en Barba Negra va ser del 1680 el seu naixement, en
sí,
tot cas.
Correcte,
estava
sí,
per
sí,
allà,
sí.
Per allà. Bé, anem, hem parlat de Barba Roja, Barba Negra, anem pel tercer.
Barba Blava.
Barba Blava, que ja... Sí. No sé si encara també és un pirata, està vinculat amb la mar o no.
No exactament. Aquí entrem més en el terreny de la ficció, perquè Barba Blava és un dels contes de Charles Perrault. La seva trama, curiosament, no és que sigui massa infantil, com no ho eren la immensa majoria dels contes recopilats per Charles Perrault o els germans Grimm posteriorment. Aquí ens explica la història d'un noble ric i poderós, amb Barba Blava, que es casa amb una noia jove i li promet una vida de luxe i riqueses sempre i quan no entri a una cambra que es troba en una zona apartada del palau. Ella s'hi compromet, però la curiositat serà més forta i quan entri hi descobrirà els cadàvers de diverses dones antigues esposes del noble. Molt edificant, ja no ho és, ja ho veus. És curiós perquè el nom de Barba Blava també ha sigut... el nom que s'ha posat, per exemple, amb alguns assassins en sèries. L'any 47, sí, l'any 47 Charles Chaplin va rodar una pel·lícula de Messi Verdú que parlava d'un barba blava, d'un personatge històric real que va existir al París de principis de segle, i era un home doncs, que es dedicava a seduir dones, les matava i les enterrava per entendre'ns a casa seva. Mm-hmm. Si no tinc mal entès, Chaplin, evidentment, això va convertir aquesta sòrdida història en, diguem-ne, el finiquito del seu personatge més cèlebre, que és en Charlotte, però la idea no deixava de ser la mateixa, no? El cas és que de la història original dels germans de Charles Perrault se l'han fet un ballet, una opereta i quatre òperes, de les que precisament la versió de Béla Bartók.
Això que se'n facin adaptacions diverses de contes al món operístic és habitual o no gaire?
Sí, molt corrent, eh? Molt corrent, eh? I ara no és amb òpera, eh? Sinó també amb ballet, en llibres, és a dir, en el món, diguem-ne, clàssic, el tema d'agafar una mateixa història i fer-ne diverses versions és d'allò més corrent. El que passa que normalment sempre ha acabat sobrevisquent, per entendre'ns, una versió, la més coneguda,
clar.
Però trobaríem molts exemples, eh? Això que estem sentint, per exemple, és el fragment aquest del Castell de Barba Blava, que és l'única òpera composta pel compositor hongarès Béla Bartók, i mira, i curiosament, abans d'ahir, aquest divendres, es va representar en versió concert al Gran Teatre Liceu, aquesta versió del Barba Blava de Béla Bartók. Dura poc més d'una hora, només intervenen dos personatges, i va ser estrenada l'any 1911, les coses com siguin, sense massa èxit. Va ser reestrenada anys més tard, a l'any 1938, i des de llavors ha gaudit de major popularitat, però, vaja, no ha sigut, diguem, mai una de les òperes més representades, per entendre'ns, del repertori. La història original va ser publicada per Perrault el 1697, i a ulls actuals, home, això de la història d'aquest noble doncs, que es dedica a entrar a les seves esposes és certament molt monstruós. Com també ho era, en aquella època, el concepte de dona barbuda. I tenim, per cert, un magnífic quadre de Ribera per demostrar-ho.
Ara mirarem de penjar-ho també a xarxes. Qui era aquest tal Ribera i com era aquest quadre que dius?
Sí, Josep de Ribera, també conegut com l'Espanyoleto, va ser un pintor valencià del segle XVII, que té un quadre absolutament pertorbador, que és Magdalena Ventura amb el seu marit. També és conegut com la dona barbuda, que segurament sigui el seu apel·latiu més popular, eh? És un quadre datat al 1631, s'hi veu en primer pla la figura d'algú que amamanta amb el seu pit un nen, però qui ho fa té tota l'aparença d'un home, amb evidents símptomes, a més, de calvície i una densa, densíssima barba. I el quadre recrea la figura real de Magdalena, que va ser una noia nascuda a Itàlia i que als 37 anys li va començar a créixer la barba i se li va fer la veu greu. I apareix amb el seu fill de curta edat. És un quadre que es pot veure al Prado, perquè el vulgui veure per tenir-nos, diguem-ne, el quadre real, però vaja, que ja veus que internet és un quadre que no deixa de ser certament impactant.
Sí, tant i tant. Ara he vist la imatge i realment impressiona. Sí.
De dones barbudes n'hi ha hagut sempre, tot i que va ser al segle XIX quan van començar a explotar-se en circs i espectacles de mala mort. En cinema, una de les més destacada seria la que sortia a La parada dels monstres, film mític de Todd Browning. Però ja que parlem de barbes i de cinema...
¿Qué tengo que decir? Un discurso ardiente. ¿Y si se me quema la barba? Entonces llamaremos a los bomberos. ¡Amigos! Cuidado, no se confía. Ahí veo uno con un ladrillo. Nuestro viaje fue una odisea digna de figurar en la historia, aunque no la iban a creer. Cuando emprendimos el viaje hacia este país, no teníamos ni idea del gran recibimiento que nos esperaba, y el cual no merecemos. Y cuando digo que no lo merecemos, podéis estar seguros de que sé muy bien lo que estoy diciendo.
Eso sí que se habla claro, ¿eh?
Ahora os diré cómo llegamos al Polo Norte. En el primer vuelo que emprendimos se nos agotó la gasolina a mitad del océano y tuvimos que volver. Entonces cargamos doble cantidad. No nos faltaba para aterrizar ni medio metro y ¿qué pasó? Que de nuevo se nos agotó la gasolina. Ya, la otra vez.
Això és el marxisme en estat pur, eh?
Sí, sí. Aquí tenim les veus de José María Obies i José Cassin doblant respectivament a Groucho Marx i a Chico en una gran escena de Una noche en la ópera, dirigida per Sam Wood l'any 35 i que va representar el major èxit dels germans. Un cop Zeppo, que era el quart germà, diguem-ne, va abandonar el grup i van fitxar per la Metro-Goldwyn-Mayer amb el productor Irving Thalberg al capdavant. És una pel·lícula molt divertida, de les millors dels germans Marx, aquesta i Sopa de Ganso, i que per qui la vulgui descobrir o redescobrir la pot trobar a Amazon i Apple TV.
Perfecte, doncs ja treu una mica d'informació de La Noche de l'Òpera, que la trobareu efectivament a Amazon i Apple TV dels germans Marx. Bé, Beorlegui, com sempre, moltíssimes gràcies. Si t'has de deixar la barba, avisa, perquè voldrem fotografies. Ja sé que això de fer-ho a l'estiu és de covards, realment.
O sigui, ho sé.
És de no voler-se mostrar en públic, eh? És com que jo fes el contrari, que ara m'afaités a l'estiu només, perquè no ho poguéssiu veure, però bueno, sí, aquestes coses. Beorlegui, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Igualment, doctor, vagi bé. Adéu-siau.